Estel Migdia, amb Olma Giró.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha valorat la pujada rècord de preus, que se situa al 10,2%, com a una xifra molt dolenta i molt greu. Que és dolenta és evident, però si és greu, el que calen són mesures urgents. Davant d'aquesta situació, Foment del Treball ha qualificat de totalment insuficients les mesures del govern espanyol per afrontar l'increment de preus i ha demanat al president espanyol que reparteixi equitativament entre tota la societat, és a dir, entre empresaris i treballadors, els costos d'aquesta pujada de preus. Mentrestant, sindicats arreu del país no aturen les seves vagues per reclamar un augment dels seus salaris i anivellar-los a l'alça de preus que estem vivint. Avui s'han aturat els treballadors de Ryanair, que d'aquí una estona parlarem amb ells, i el dia 4 de juliol, una de les empreses del sector químic més important a nivell europeu, la BAF, en planta de Tarragona, també pararà la seva activitat. Justament sobre la possibilitat d'augmentar els salaris davant la inflació de preus, aquest matí l'economista Alfons Fernández, en una entrevista a Ràdio Estel, ha explicat que es pot plantejar aquesta mesura, però que s'ha de ser molt prudent per no caure en una espiral inflacionista com el que es va viure a la dècada dels 80, que quan s'augmenten els preus i després s'incrementen els salaris per revertir-ho, això el que provoca són expectatives de majors costos laborals i, finalment, el que fa és que les empreses incrementin més els seus preus, el que pot acabar conduint en una espiral inflacionista molt perillós. I davant de tot aquest panorama, el govern espanyol pensa més en augmentar la despesa militar fins al 2% del PIB que cap altra cosa. Tot sigui per fer contents els líders mundials que avui s'han tornat a reunir en el segon i darrer dia de la cimera de l'OTAN a Madrid. Passa un minut de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 30 de juny i aquesta hora.
También es consecuencia en dos terceras partes de todo lo que estamos sufriendo como consecuencia de la guerra y las réplicas que tiene en el alza del precio de la energía y también en el alza del precio de los alimentos.
Un lideratge que hauria de correspondre al president del govern espanyol per intentar, doncs, liderar un pacte.
Aumenten els preus, aleshores també s'han d'incrementar els salaris, a la vegada l'increment dels salaris provoca expectatives de majors costos laborals.
La clau de tot plegat és el model centralista de l'Estat. I Trias Fargas ho va saber veure ja fa 40 anys, malgrat el miratge de l'Estat de les autonomies.
En aquest cas, jo crec que no ha de pensar en ella mateixa, sinó que també ha de pensar en el prestigi de la institució.
Jo parlaria de setena onada. A veure, epidemiològicament, nosaltres diem que hi ha pues, una ona epidèmica, no? En general, amb totes les epidèmies.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens esperen les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Olma, bona tarda. El temps es complica. Aquestes últimes hores hem observat com creixien núvols amb bastanta força i al llarg d'aquesta tarda ja n'hi ha hagut alguns. Tindrem ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, també punts de la Catalunya interior i també alguns punts de les comarques de Tarragona. De fet, aquesta situació s'allargarà fins aquesta propera nit i matinada. Alguns ruixats podrien també arribar a punts de la costa sud i també cap als voltants del Montseny. Per tant, doncs, tarda amb bastant moviment meteorològic. Temperatures, doncs, més o menys com les d'ahir, màximes entre els 27 i els 32 graus, aproximadament. De cara a demà, al matí tindrem temperatures més baixes, es notarà molt més aquest descens a l'interior i també al Pirineu, fins i tot parlarem d'ambient fresc a primeres hores del matí, temperatures diurnes si fa o no fa com les d'avui. De cara al cap de setmana, no. Cap de setmana assolellat i amb unes temperatures força més altes. Podem arribar a sobrepassar fàcilment els 35 graus a les comarques de l'interior i els 30 a la costa. Per tant, doncs, aquestes últimes jornades, temperatures normals per l'època de l'any, a partir de dissabte es disparen i força.
I a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia amb Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz i Judit Casellas. Avui és el segon i últim dia de la cimera de l'OTAN a Madrid. La trobada més destacada avui ha sigut la del president espanyol Pedro Sánchez amb el màxim dirigent de Turquia, Erdogan. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Durant la trobada, Sánchez ha destacat que els dos països comparteixen un compromís amb la seguretat de la zona euroatlàntica. Tots dos han celebrat els avenços per a l'adhesió de Suècia i Finlàndia un cop Turquia ha aixecat el veto. A la reunió també hi han assistit el ministre d'Exteriors i de Defensa, José Manuel Álvarez, i Margarita Robles i els seus homòlegs turcs.
I avui la reunió de l'OTAN aborda les amenaces terroristes que arriben des del costat sud de l'Aliança Atlàntica.
El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha dit a l'inici de la reunió que l'Orient Mitjà, el nord d'Àfrica i la regió del Sahel afronten desafiaments de seguretat, demogràfics, econòmics i polítics interconnectats, agreujats per l'impacte del canvi climàtic i també per la seguretat alimentària causada per la guerra de Rússia a Ucraïna.
I en el marc precisament d'aquesta cimera de l'OTAN, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat novament el compromís del govern espanyol d'augmentar la despesa militar per complir amb l'OTAN.
Ha dit que serà gradual fins a arribar a una despesa de prop del 2% del PIB l'any 2029 i que ho portarà a votació al Congrés.
El gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa y nuestro escenario, la propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales es alcanzar ese 2% en un periodo de 8 años, es decir, hasta el año 2029.
D'altra banda, Sánchez ha valorat la pujada rècord de l'IPC. En una entrevista a Televisió Espanyola, el cap de l'executiu diu que la xifra és dolenta i molt greu.
También es consecuencia en 2/3 partes de todo lo que estamos sufriendo como consecuencia de la guerra y las réplicas que tiene en el alza del precio de la energía y también en el alza del precio de los alimentos. Quiero recordarle que hace muy pocas semanas Putin cortó el suministro de gas en determinados países europeos y éramos conscientes de que nos iba a subir la inflación como consecuencia también de este acto.
I per la seva part, Foment del Treball qualifica de totalment insuficients les mesures del govern espanyol per tal d'afrontar l'increment de preus, com ara la bonificació de 20 cèntims al litre en el preu dels carburants o el topall al preu del gas.
El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, demana al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que empresaris i treballadors assumeixin a parts iguals els costos de la pujada de preus.
D'un lideratge que hauria de correspondre al president del govern espanyol per intentar, doncs, liderar un pacte de solidaritat i un pacte de responsabilitat entre sindicats i empresaris per repartir equitativament entre tota la societat els costos de la crisi.
En un acte a Fòrum Europa Tribuna Catalunya, el president de la patronal assegurà que cal un lideratge fort, profund i valent per posar fre a l'alçada generalitzada de preus. En aquest sentit, Sánchez Llibre ha parlat d'una conjuntura d'emergència econòmica nacional provocada per la inflació desbocada.
I justament sobre l'augment dels salaris vinculats a la inflació, n'ha parlat aquest matí a Ràdio Estel l'economista Alfons Fernández.
Ha explicat que es pot plantejar aquesta mesura, però que s'ha de ser prudent per no caure en una espiral inflacionista com el que va passar la dècada dels anys 80.
Augmenten els preus, aleshores també s'han d'incrementar els salaris, a la vegada l'increment dels salaris provoca expectatives de majors costos laborals, que a la vegada fa que les empreses acabin d'incrementar encara més els preus. És a dir, podem entrar en una espiral alcista de preus i d'inflació molt, molt, molt perillosa.
I el conseller d'Economia, Jaume Giró, atribueix la baixa execució pressupostària de les infraestructures a Catalunya al que anomena un hipercentralisme.
En una conferència del Cercle d'Infraestructures, el titular de la conselleria ha assegurat que Madrid s'ha convertit en una capital equiparable a Londres o Moscou.
La clau de tot plegat és el model centralista de l'Estat. I Trias Fargas ho va saber veure ja fa 40 anys, malgrat el miratge de l'Estat de les autonomies. Espanya és un país centralista, o millor dit, hipercentralista. I Madrid s'ha convertit en una hipercapital com Londres o com Moscou. I això, amics i amigues, això ens ho hem de posar al cap. Ens ho hem de posar al cap perquè no canviarà.
Giró ha manifestat que la solució passa per l'autogestió dels propis recursos de Catalunya i assegura que es tracta d'una qüestió tècnica i d'eficiència més enllà de qualsevol consideració política.
I l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, apunta que Laura Borràs hauria de deixar el càrrec si acaba sent jutjada per corrupció.
En una entrevista a Ser Catalunya, Forcadell creu que el prestigi de la institució ha de prevaldre per davant dels interessos de l'actual presidenta de la cambra.
En aquest cas, jo crec que no ha de pensar en ella mateixa, sinó que també ha de pensar en el prestigi de la institució, perquè, és clar, el Parlament ha de ser una institució exemplar, ha de tenir tolerància zero amb la corrupció, ha de ser transparent.
Forcadell també creu que Borràs ha de deixar el càrrec per no perjudicar el prestigi del moviment independentista.
I a tot això, Junts per Catalunya tanca files amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després que ahir se sabés que estigui a un pas de ser jutjada per corrupció.
El portaveu del partit, Josep Rius, atribueix el cas a la repressió de l'Estat.
Primer de tot, vull començar aquesta intervenció donant tot el suport a la presidenta Borràs, que un cop més es troba sota l'espasa repressiva de l'Estat. És l'enèsim exemple d'una situació de persecució que ja no només denunciem nosaltres.
Rius ho ha dit just quan ha començat el ple del Parlament, mentre que Borràs no ha fet cap menció a l'assumpte.
Internacional, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que és il·legal detenir sol·licitants d'asil pel sol fet de residir legalment en un país en casos d'arribades massives a les fronteres.
El Tribunal, amb seu a Luxemburg, respon a la llei de Lituània que va permetre fer-ho durant la crisi a la frontera amb Bielorússia l'any passat. Segons el Tribunal, la norma és contrària al dret europeu i obstaculitza el dret a l'asil. Tot i així, subratlla que correspon als estats justificar la detenció als sol·licitants d'asil si suposen una amenaça a la seguretat nacional o a l'ordre públic.
Qüestió. Avui al matí ha començat una nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair, que ha provocat fins ara 6 cancel·lacions i diversos retards en l'horari de sortida d'alguns vols de l'aeroport del Prat. L'aturada s'ha d'allargar fins aquest diumenge.
Comença, doncs, la segona tongada de 3 dies de vaga per exigir un nou conveni i que podria afectar els vols programats fins al dissabte 2 de juliol. Els serveis mínims fixats pel govern espanyol varien entre el 36 i el 80% en funció de la distància i el transport alternatiu, uns percentatges que la setmana passada els sindicats ja van qualificar d'abusius i que consideren que vulneren el dret a vaga.
I en aquest sentit, a l'aeroport del Prat, 3 avions han vist endarrerida la seva sortida.
Segons Usso, un dels sindicats convocats a la vaga, Ryanair ha hagut d'anul·lar fins a una desena de vols a tot l'estat. Els altres 4 són dos trajectes d'anada i tornada entre Màlaga i Berlín i entre la ciutat andalusa i Gran Canària. Pel que fa als retards, s'han vist afectats 14 vols, dels quals 3 des de Barcelona. Tot i que estava previst que també s'hi unissin els treballadors de l'aerolínia EasyJet, finalment, però, han arribat a un acord amb la companyia i han desconvocat l'aturada.
I per la seva banda, el sindicat USO ha fet balanç de l'aturada d'avui i ha apuntat que hi ha hagut menys afectacions a les previstes i d'aquí pocs minuts podrem parlar amb la Lídia Arasans, que és la secretària general d'aquest sindicat de Ryanair Espanya. I pel que fa a altres alteracions de la mobilitat, demà comencen les obres a la línia 5 del metro de Barcelona, que és la línia blava, que duraran fins a principis d'aquest setembre.
Les obres afectaran tot el tram, comprès entre les estacions de la Sagrera i Horta, un trajecte que s'haurà de fer en autobús. A partir del mes d'agost, l'estació d'Horta també quedarà fora de servei. Entre aquesta estació i el Caramel funcionarà aleshores un segon autobús.
I encara a Barcelona, perquè les obres de la superilla de l'Eixample començaran aquest mes de juliol i a partir de l'agost quedarà afectada la circulació als carrers Girona, Comte Borrell, Consell de Cent i també el carrer Rocafort.
En cada carrer es treballarà per meitats, de manera que no s'ocuparà simultàniament les bandes mar i muntanya, sinó que només en quedarà ocupada una per garantir sempre la mobilitat. A més, durant les obres sempre quedarà garantit un carril pels veïns, serveis i bicicletes, així com per vehicles d'emergència i també una vorera lliure per als vianants. També es podrà accedir als guals i als aparcaments en tot moment i no hi haurà cap afectació al transport públic. L'Ajuntament ha reivindicat que les 4 noves places que es construiran suposaran un guany de 58.000 metres quadrats pels vianants.
I com comentàvem, avui al matí ha començat aquesta nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair, que fins ara s'ha provocat 6 cancel·lacions i diversos retards en l'horari de sortida d'alguns vols des de l'aeroport del Prat. I ara sí que podem parlar amb la secretària general d'USO Ryanair Espanya, la Lídia Arasans. Bona tarda, Lídia.
Hola, bona tarda.
Fins ara, quin és el balanç que en feu d'aquesta primera jornada de vaga?
Bé, doncs, com s'ha pogut comprovar, ja hi ha diverses cancel·lacions, més de 10 a l'aeroport del Prat, diversos retrasos, tant al Prat com a l'aeroport de Girona, i això vol dir que, tot i que l'empresa Ryanair està fent servir tàctiques abusives per treure'ns tot el dret a fer vaga, els treballadors s'hi han posat molt forts i ho estem aconseguint, no? Estem parlant, jo crec que prou alt i clar.
Quan us referiu a tàctiques abusives, a què us referiu en concret?
Bueno, principalment, el primer de tot que va passar va ser que vam decretar tots els vols de Ryanair a Espanya com a serveis mínims, o pràcticament tots, potser en falta algun allà llistat, però són tots els vols que opera Ryanair a Espanya amb tripulació espanyola estan considerats per l'empresa com a serveis mínims. Tots els treballadors que estaven treballant en les jornades de vaga han rebut una carta de serveis mínims, els que volen, els que estan de guàrdia a casa i els que estan de guàrdia a l'aeroport. Les guàrdies de l'aeroport s'han duplicat i triplicat en molts dels aeroports. I no només això, sinó que entre aquesta primera jornada i segona jornada de dies de vaga, l'empresa ha començat a enviar cartes i fer reunions amb amenaces i coaccions als treballadors que estan exercint el seu dret, no? Els diu que els hi obrirà processos disciplinaris que inclueixen fins i tot l'acomiadament.
I llavors és el sindicat, davant d'aquesta situació, preteneu posar algun tipus de denúncia o emprendreu alguna acció legal?
Sí, nosaltres ja vam posar denúncies per les dues vagues anteriors, la del 2018 i 19, i ja van sortir les sentències judicials i se'ns verificava que efectivament se'ns havia vulnerat el dret a vaga. Nosaltres enteníem que aquesta tercera jornada, ja que hi havia unes sentències judicials, aniria d'una altra manera, però veiem que l'empresa no cedeix i que és el que estem demanant, que es compleixi la legislació espanyola, ni tan sols amb un dret constitucional. És intolerable, això.
I en els propers dies, que també està convocada que continuï aquesta aturada, es preveu que hi hagi un seguiment similar, que n'hi hagi més, que canviï de posició Ryanair? Què es preveu?
La gent està molt enfadada, enrabiada, i té moltes ganes de demostrar que no és això el que vol per dignitat i per dret laboral. La gent, ja dic, està molt conscienciada amb el que té que fer, sap perfectament què és el que pot i el que no pot fer en aquestes jornades de vaga, i nosaltres creiem que, de la mateixa manera que va passar amb les tres anteriors, quan més dies avancin, més cancel·lacions hi hauran pel fet de que no només acumulem el secundar la vaga, sinó que s'uneixen altres factors com pot ser els retrasos i que aquestes tripulacions surtin d'horari i no estiguin assignats per una nova jornada de serveis mínims.
És a dir, que pel que entenc, si la cosa no canvia, les aturades continuaran i en hi hauran més.
Sí.
Perquè des del sindicat, què és el que demaneu exactament?
Nosaltres demanem dues coses. La primera és que es compleixi la legislació espanyola pels treballadors de Ryanair. Ara mateix no tenim ni els 14 festius, ni els 22 dies de vacances, ni tan sols tenim 14 pagues com té tothom que treballa aquí a Espanya, no? Són coses molt bàsiques. Demanem que acatin les sentències judicials que ja han perdut i que han sortit favorables als sindicats. I la segona cosa que demanem és que es tornin a assentar a la taula de negociació amb aquells sindicats ostensibles, que són els que van escollir els treballadors per negociar el conveni col·lectiu, i que, per favor, deixin d'actuar amb mala fe, que se sentin i que dialoguem, que si totes les altres aerolínies tenen un conveni col·lectiu propi, nosaltres també el volem.
Lídia Arasant, secretària general d'USO Ryanair Espanya, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Que passen de les dues del migdia, obrim ara plana de salut, perquè la presidenta del Comitè Científic Assessor contra la Covid, Magda Campins, ha apostat per posar ja la quarta dosi de la vacuna contra la Covid a majors de 80 anys i també a usuaris de residència, Judit.
En una entrevista a Catalunya Ràdio també diu que ja es pot parlar de setena onada del coronavirus.
Jo parlaria de setena onada. A veure, epidemiològicament, nosaltres diem que hi ha pues, una ona epidèmica, no? En general, amb totes les epidèmies, quan hi ha un augment significatiu, estadísticament significatiu, del nombre de casos, no? En aquests moments, aquest increment del nombre de casos el tenim. I és significatiu respecte a les setmanes anteriors.
Campins demana precaució, sobretot per la gent vulnerable i de més de 60 anys.
I a tot això, l'Hospital Vall d'Hebron ja ha tractat el primer pacient amb teràpia pròpia contra el càncer, que està basada en cèl·lules immunitàries que es troben de manera natural al tumor.
La teràpia, desenvolupada íntegrament a la Vall d'Hebron, consisteix a crear una mena d'exèrcit de cèl·lules del mateix pacient que ajudin a atacar de manera més eficaç el tumor, segons ha detallat la directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular, Helena Garralda.
I encara en salut, l'Hospital Clínic utilitza amb èxit per primer cop a l'Estat una nova tècnica per a la cirurgia de pedres al ronyó.
La nova pràctica és menys invasiva, redueix l'ingrés al pacient i és més eficient. Consisteix en una punció a la zona lumbar per sota de la dotzena costella per accedir a l'interior de la cavitat renal. Per als pacients suposa un únic dia d'ingrés. El clínic espera fer unes 30 cirurgies anuals amb aquesta nova tècnica.
Salut a Gandesa, la capital de la Terra Alta. Els 3.200 habitants estan vivint una situació preocupant. L'única farmàcia que hi ha al municipi no ofereix el servei bàsic que necessiten els habitants.
La problemàtica ve de lluny. Per una banda, la farmàcia exposa que els deutes que arrossega Misenda arran d'una inspecció han comportat manca de subministrament per part dels proveïdors. Per altra, la normativa catalana contempla una farmàcia per a poblacions de fins a 2.500 habitants, però la segona no la contempla fins als 4.000 habitants. Al mig, doncs, hi ha un buit legal que enxampa de ple aquesta capital de comarca.
I a aquesta hora podem parlar amb l'alcalde de Gandesa, en Carles Luz. Bona tarda, alcalde.
Molt bona tarda.
Mira, primer de tot, suposo que és una mica començar per la solució, però com es posa fi aquesta manca de subministrament que pateixen tots aquests 3.200 veïns del municipi?
Bueno, és una situació molt complicada. Tenim farmàcies al costat del poble, com a la Corbera d'Ebre, que té 4 quilòmetres de distància a Gandesa, però clar, això no és la solució. La solució passa per altres vies i ara doncs, estem patint perquè també hem de tindre en compte que som una població que té un percentatge molt important de gent gran i la gent gran doncs, és la que més medicaments necessita, la que també moltes vegades té més mancances de mobilitat. Per tant, ara mateix estem patint una situació molt complicada que intentem arreglar-la de la millor manera possible. És complicat.
Perquè ens entenem, és a dir, ara comentava que la població, hi ha molta població de tercera edat, llavors, quants quilòmetres han de fer i com s'han de desplaçar fins a la farmàcia més propera a dia d'avui?
Bueno, les poblacions que tenen farmàcia més properes al municipi de Gandesa és Corbera d'Ebre, que està a uns 4 quilòmetres, i la població de Bot, que deu estar a uns 8. I ho fan, doncs, en vehicles particulars.
I llavors és el consistori, quines solucions podeu donar o esteu donant a dia d'avui? Perquè entenc que pel que fa a la farmàcia ja no depèn tant de vosaltres, però sí que des de l'Ajuntament potser oferiu alguna solució.
Bueno, a veure, hem d'entendre que la farmàcia és una gestió privada, tot i que dona un servei públic i un servei vital, és una gestió privada. Això, la problemàtica rau d'una gestió o d'una situació que està perjudicant, però que és privada i és particular de la gent que ho està gestionant la farmàcia. Des de l'Ajuntament el que estem fent és parlar amb el farmacèutic de buscar vies de solució per solventar aquesta problemàtica en col·laboració amb altres farmàcies de la comarca. També hem parlat amb el Col·legi de Farmacèutics perquè són ells qui han de buscar solucions en aquestes problemàtiques. Sí que és veritat que això doncs, potser trenque models i no havia succeït o no els hi havia passat a la demarcació de Tarragona cap vegada, però ara els hi ha succeït. Per tant, són ells també qui han de buscar una solució perquè és cap de comarca, tenim 3.200 habitants i tenim el cap de referència. És a dir, que la farmàcia aquí al municipi de Gandesa és importantíssima. I en tercera pota s'ha contactat en Salut i abans hi feu referència pel tema de les llicències de farmàcies. Parlem de hasta 2.500 una farmàcia i a partir de 4.000 la segona. Això és una llei que gestiona el Parlament de Catalunya. Ahir mateix vaig tenir una reunió amb el director de Salut transmetent que en casos així hem de buscar, primer este buit legal, hem de dir si és a partir de 2.500 o a partir de 3.000, però que han de dir alguna cosa i no deixar este buit legal. Però que tal com estem a l'Ajuntament de Gandesa, una de les solucions, entenc jo, ni que fos temporal, passaria per l'obertura d'una altra farmàcia.
perquè no hi ha cap excepció, és a dir, si no passa dels 4.000 habitants, a no ser que en aquest cas a Gandesa que la farmàcia no estigui atenent a tot el subministrament necessari, no hi ha cap excepció que contempli la llei que es pugui obrir una segona farmàcia tot i no arribar als 4.000 habitants?
El que me diuen no, el que me diuen no, però tots sabem que les lleis estan per crear-les, per facilitar les coses als ciutadans. Si ara tenim una llei que no s'ajusta a una realitat que és entre 2.500 i 4.000, per tant, entenc que el propi Parlament podria fer una modificació, un anexat, que pogués donar cobertura a la situació que està patint el municipi de Gandesa. Perquè és que, clar, estem parlant d'una farmàcia i, a més, és que l'Ajuntament com a tal tampoc no podem actuar així com així. I jo entenc que al farmacèutic també li hem de donar un marge de confiança que té la intenció d'arreglar la situació. Però avui per avui estem patint una situació als ciutadans que algun dia pues, no han tingut ibuprofenos. Per tant, això és molt greu i en aquestes situacions pues, és el Col·legi de Farmacèutics, entenc jo, qui ha de liderar aquest canvi i és el govern de la Generalitat qui ha donat aquesta solució al municipi de Gandesa, a la comarca de la Terra Alta.
Carles Luz, alcalde de Gandesa, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda i esperem que es solucioni aviat tota aquesta situació.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que sí. Gràcies.
Més notícies, perquè els Mossos d'Esquadra reforçarà aquest estiu amb 564 agents a Catalunya. La meitat estaran per 27 comissaries de la costa catalana aquest estiu i aquest és el dispositiu més nombrós a tota la dècada dels Mossos d'Esquadra, Judit.
Particularment, Mossos reforçarà l'àrea metropolitana de Barcelona i el litoral català. L'objectiu és prevenir i garantir la seguretat durant els mesos d'estiu, ho ha assegurat el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela.
Amb aquesta sèrie d'eines i recursos doncs, podrem dur a terme accions de prevenció de l'àmbit de la seguretat ciutadana i algunes d'específiques com dins de l'àmbit de la lluita contra les violències sexuals.
Hi haurà també els dispositius d'ordre públic, tant Arro com Brimo, que patrullaran amb les unitats de seguretat ciutadana i s'incorporarà la brigada mòbil que estarà fixa totes les nits d'estiu a l'àrea metropolitana de Barcelona i en llocs com Lloret o Blanes.
I a tot això, una desena de dotacions de bombers remullen a aquesta hora el perímetre de l'incendi forestal d'Artesa de Segre des de primera hora del matí. Ho fan després que ahir l'incendi al vespre ja es donés per estabilitzat.
Els bombers estan remullant la zona per evitar que el foc revifi. En total va cremar unes 130 hectàrees. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta nit en un incendi a la part exterior de l'abocador de Pedret i Marzà a l'Alt Empordà que no ha afectat les instal·lacions. Hi han treballat 5 dotacions, que ja s'han retirat, i una màquina retroexcavadora i ha donat suport enterrant brossa i brasses.
I atenció, perquè ja són 3 les comarques en alerta per possibles tempestes i també per possibles pedregades aquest dijous.
La Garrotxa, el Berguedà i el Ripollès podrien patir xàfecs i pedregades que registrarien uns 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís a partir de les 12 del migdia.
I preocupació entre els alcaldes de la Selva pel retard de les obres de la Nacional 2 que està entre Tordera i Massanet.
Els treballs van començar l'octubre del 2019, després d'una dècada de retards, i estava previst que acabessin durant la primavera del 2022, però l'arribada de la pandèmia va obligar a aturar-los temporalment. A banda, al principi es contemplava que es fes un desdoblament, tal com reclamava bona part del territori, però finalment el govern va decidir que només es fes una millora perquè el desdoblament era massa car.
I l'Ajuntament de Tarragona ampliarà el calendari de permís d'accés de gossos a la platja.
La Conselleria de Benestar Animal vol canviar la normativa per afegir dies en funció de les fluctuacions de sorra i de si es disposa d'un espai concret per a animals, augmentant el nombre de dies del calendari actual i oferint d'aquesta manera més possibilitat als propietaris. Segons l'actual ordenança, els propietaris d'animals domèstics i de companyia poden portar-los a les platges del municipi durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 31 de març següent.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Olma.
Obrim ara plana judicial i de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
El Tribunal Suprem arxiva definitivament el cas per l'assassinat de Pedro Álvarez del 1992.
El jutge ha rebutjat el recurs de cassació presentat per la família. En la sentència, a més, el 14 de juny, conclou que el cas queda totalment prescrit perquè no hi ha lloc a noves accions en el marc de l'aparell judicial per entomar la causa penal contra el principal sospitós, un agent de la Policia Nacional a qui la parella del jove jove va identificar. Coneguda la sentència, la família Álvarez ha obert una campanya de recerca extrajudicial. Així han fet una crida a la col·laboració veïnal per recollir qualsevol informació sense conseqüència legal.
I el judici a l'acusat d'assetjar i també d'amenaçar l'artista Paula Bonet serà portar a porta tancada per tal d'evitar la seva victimització.
Això vol dir que no hi haurà públic ni periodistes que puguin seguir el judici. El jutge ha permès a la víctima declarar darrere d'una mampara per evitar el contacte visual amb l'acusat, a qui li demanen una pena de fins a 4 anys de presó.
I a Lleida, la Policia Nacional ha detingut el responsable d'una empresa acusat d'estafar 45.000 euros a 18 immigrants sense papers.
L'investigat els cobrava entre 1.500 i 4.500 euros a cadascú a canvi d'un contracte de feina amb què poder regularitzar la seva situació. Per fer-ho, utilitzava la seva empresa i també feia contractes falsos utilitzant dades d'altres empreses on havia treballat anteriorment. Els agents també han detingut a una treballadora que elaborava els contractes i els lliurava a les persones estrangeres.
I més successos, perquè la Policia Nacional ha detingut un veí de Fraga acusat d'estafar 45.000 euros a 18 immigrants sense papers, com estàvem comentant, i també un altre succés perquè ingressa a presó el detingut a Horta de Sant Joan per irrompre a casa d'un veí i apunyalar-lo.
L'home que està sent investigat per homicidi en grau de tentativa i violació de domicili està al centre penitenciari Mas d'Enric del Catlla, al tarragonès. L'atac va tenir lloc el dilluns passat, quan l'arrestat va entrar a casa del veí i el va agredir amb un ganivet causant-li ferides. La víctima va ser ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i va rebre l'alta aquest mateix dimecres. La seva mare també va resultar ferida lleu durant l'atac.
Gràcies, Sílvia. Trenta minuts que passen de les dues del migdia. Obrim ara a Plana Esportiva. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Bayern de Múnich ha rebutjat l'oferta de 40 milions d'euros que el Barça ha fet per fitxar el Robert Lewandowski.
Sí, segons ha publicat aquest matí el diari alemany Bild, el club bavarès exigeix 50 milions d'euros i el club blaugrana vol fer-se amb els serveis del davanter polonès. I abans, aquest migdia, el Barça ha fet oficial l'acord per la cessió del 10% dels drets televisius. Ha estat un matí de reunions intenses i a contrarrellotge als despatxos del club i finalment s'ha tancat aquest acord per un import de 207,5 milions d'euros. Per tant, el grup inversor americà Sixth Street es queda amb el 10% dels drets televisius de la Lliga que té el Barça per un període de 25 anys. Amb aquesta operació, el club genera una plusvàlua de 267 milions d'euros, els 207 que aporta el fons d'inversió i 60 més que n'aportarà el club, i aquesta temporada evitarà tancar aquesta nit el club amb números vermells. D'altra banda, la directiva segueix molt pendent també avui, que és el dia en què acaba el contracte del Barça sobre la renovació de Dembélé. Encara el jugador no ha respost a l'última oferta que li ha fet el club i, per tant, si avui no renova, demà el davanter francès podria marxar gratis a qualsevol altre equip.
I mentrestant, a l'Espanyol tampoc hi ha hagut acord per a la renovació del contracte del jugador Óscar Melendo.
I, per tant, això significarà que el jugador podria tancar avui mateix la seva etapa al club perico després de 19 anys. Melendo és ara mateix l'únic jugador blanquiblau de la plantilla que ha jugat en totes les categories de l'Espanyol. El club li va oferir al migcampista la vara xifra fins a cobrar 1 milió d'euros l'any, una xifra que també podia anar en augment fins a 300.000 euros més en funció del seu rendiment. Tot i això, el jugador, en una negociació, va demanar al club un salari proper al 1,5 milió d'euros, ja que havia rebut una altra oferta de l'Almeria que li proposava ingressar gairebé 2 milions per temporada.
I encara en futbol, aquesta tarda l'exentrenador del Barça, Ernesto Valverde, serà presentat com a nou tècnic de l'Atlètic Club de Bilbao.
L'arribada d'Ernesto Valverde es produeix després que Jon Uriarte hagi guanyat les eleccions que es van celebrar dissabte passat i hagi pres possessió aquest matí com a nou president de l'equip basc després d'haver presentat els avals econòmics que s'exigeixen en els estatuts del Club Bilbaí.
I en bàsquet ja es coneixen les semifinals de la Lliga Catalana ACB.
El bàsquet Girona s'enfrontarà al Barça, serà el dia 20 de setembre i es faran al Palau d'Esports de Tarragona. El guanyador d'aquest duel jugarà la final l'endemà, el dia 21, contra el vencedor de l'altra eliminatòria que enfrontarà els altres dos catalans que estan jugant a la màxima categoria del bàsquet estatal, que són el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona.
Amb motor, a partir d'aquest cap de setmana, els grans premis de Fórmula 1 tornen al seu format habitual de 4 dies, començant dijous i acabant així diumenge.
Ho ha aprovat la Federació Internacional d'Automobilisme i ha dit que recuperin els dijous a la tarda les rodes de premsa que feien els pilots de cada equip abans dels entrenaments lliures, que sí continuaran fent-se els divendres. Per tant, aquest canvi ja comença avui mateix, perquè aquest cap de setmana hi ha gran premi a la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone.
I al torneig de Wimbledon de tennis, l'espanyol Roberto Bautista s'ha retirat per coronavirus.
I aquesta ja és la tercera baixa que pateix el quadre masculí, després que ahir caiguessin també l'italià Matteo Berrettini i també Marin Cilic. Per tant, el seu rival d'avui, el colombià Daniel Galán, passa a la següent ronda i ja és a 700 de final. A les 4 de la tarda torna a la pista també Rafa Nadal, un dels favorits a endur-se aquest torneig, que jugarà el seu partit contra Berankis amb la plaça de 700 en joc. En el quadre femení, qui ja és a la següent ronda és Paula Badosa, que aquest migdia ha guanyat per la via ràpida en dos sets, 6-4 i 6-2, a la romanesa Irina Vara. El partit no ha durat més d'una hora i quart.
I acabem aquesta plana esportiva amb futbol sala, perquè l'Industrial Santa Coloma ha anunciat el primer reforç per l'any que ve.
Es tracta del jugador català Nil Closas, de 24 anys, que firma per 3 temporades després de ser una peça important en l'ascens de l'equip noia gallec, on ha jugat 30 partits i ha anotat 10 gols. Prèviament, Closas havia jugat a primera amb el Rivera Navarra. Aquest no és l'únic reforç de l'equip colomenc després que necessita aquesta temporada l'estiu l'equip colomenc, perquè ha patit les baixes de CP, Drabowski i també de Roger Vermosell.
Gràcies, Xavi, no te'n vagis, perquè anem res, un minutet a publicitat i de seguida obrim plana cultural i repassem tots els festivals que comencen avui i s'allargaran tot aquest cap de setmana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dir l'hora, no ara, 37 minuts que passen de les 2 de la tarda, obrim plana cultural. Avui aquí tenim en Xavi Toscano, la Judit Casellas, la Sílvia Muñoz.
Bona tarda.
Alguns veien la sintonia, altres no. Bona tarda a tots.
S'ha de ballar la sintonia, sí.
S'ha de ballar aquesta sintonia, no
Són molt avorrits, en Xavi.
Jo és que, perdoneu-me, estava netejant les ulleres per poder llegir el guió.
Molt bé, molt bé. Doncs vinga, ja que comences a llegir el guió, no? Avui què parlarem, Xavi? De què parlarem?
Bé, avui parlarem de festivals,
de cultura,
de música.
Festivals. I quin comença avui?
Que ja comença l'estiu.
Avui repassem tota l'actualitat cultural i ens centrem en els festivals, perquè avui, amb aquest començament d'estiu, com deia, s'ha donat el tret de sortida a molts esdeveniments culturals. I així, doncs, atenció, perquè aquest dijous 30 de juny, primera jornada del Festival Vida, que se celebra a Vilanova i la Geltrú, que està al Garraf.
Al Garraf, correcte. senyor, el Festival Vida. És la 8a edició d'aquest festival que té l'entorn de la Masia en Cabanyes com a principal atractiu. I aquests que sonen...
Qui són?
Tu, en aquesta nit, són els Parcels, que són un dels caps de cartell que veurem aquest dijous per obrir el festival, que s'acabarà dissabte. Però no és l'únic que veurem avui.
Sí, de dijous, és a dir, d'avui fins dissabte, no?
D'avui fins dissabte.
Déu-n'hi-do, eh? S'ha d'anar amb energia.
Amb sessió avui tarda, divendres tarda, dissabte matí i dissabte tarda.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, qui més veurem al Vida?
Doncs avui també podrem actuar, gaudir de les actuacions de Rodrigo Cuevas.
Y era un domingo de xuno brillante como tus huellos. Despertaronme les gaites, sentí que ya eran pa' mí. Les flores de la caleña y la magia de tu melena.
Mira la magia de mi melena.
Cruzaronse en a mi puerta, fecistisme muy feliz. Por San Antonio...
M'encanta, és que en Rodrigo Cuevas és un artistàs en totes les paraules. De fet, mira, jo vaig sortir, l'he vist dos cops, una a Figueres, que va venir així que dius, no sé què hi feia, però va venir, i l'altra fa dos dies a l'Orgullosa, que es va celebrar aquí a Barcelona, i és brutal, perquè per mi és d'aquells artistes que és capaç de tenir un humor intel·ligent. És a dir, una cosa és tenir humor, que hi ha gent que en té i pot ser més o menys riure, però aquest humor intel·ligent, aquesta xispa, i a sobre si la barreges amb folk, és que és una mescla espectacular.
Si t'agrada tant, no sé què fas aquí, hauries d'anar al Vida aquesta nit.
Ara marxo, Ardi.
A veure, perquè l'artista d'Oviedo presentarà al festival el seu nou espectacle, Barbian, un espectacle radical que acosta el més clàssic de les sarsueles als sons actuals. Què et sembla? T'ha convençut?
A mi és que en Rodrigo Cuevas, on vagi en Rodrigo Cuevas, intentaré ser-hi. A vegades pot, a vegades no s'hi pot, però vosaltres l'heu vist algun cop, el Rodrigo?
No, no l'he vist, però ara m'ha venit amb moltes ganes d'anar-hi, la veritat.
Doncs ens busquem el pròxim espectacle que faci. Tu, Sílvia, l'has vist?
No, és que jo no sóc de concerts, eh? Jo avui sóc la hater d'aquí.
No, però no, el Rodrigo Cuevas no és concert, és com un espectacle, perquè sí que et fa música, però també hi ha com acudits entremig, hi ha moltes històries folklòriques... Tracta molt el tema de la llengua, de la preservació de la llengua, o sigui, és com, no és concert-concert, és espectacle.
Interessant.
Què més, Xavi? Què més hi trobarem?
Doncs mira, ara se'ls donés el següent grup que ve.
De Figueres?
No, d'Escòcia.
Ah.
Sí, perquè demà un dels caps de cartell seran els grandíssims escocesos Belen Sebastian, que arriben a Vilanova i la Geltrú per presentar un nou disc. Sebastián, que ja havien d'anar a l'edició del 2020 al festival, que es va suspendre per la pandèmia. L'any passat van perdre l'avió.
D'Escòcia.
No tenien la subvenció per anar a Escòcia, per venir a Espanya. Però n'hi ha més. Demà també hi actua una de les revelacions dels últims anys que s'ha passejat pels festivals del país, que és Guitarrica de la Fuente.
Home, no pot faltar. Secció, no, Xavi?
Això és per relaxar, això és per obrir la tarda de demà divendres, Festival Vida.
Romantitzar una miqueta.
Sí. A més, hi va també amb nou disc, que es diu La Cantera, un disc produït pel català Raúl Fernández Refri. Però és que, a més, no només són aquests grups que estem escoltant, demà també es podran veure les actuacions dels barcelonins Mishima, també de Cat Power o de Lewis Hoffman, entre d'altres artistes.
Em sembla molt bonica aquesta tria que has portat.
Sí? Doncs sí. Pues n'hi ha més, eh?
Sí, n'hi ha més.
No, i tant, al festival encara estem a divendres només.
Però avui n'has portat més, a tria de Vida, o no?
Sí, tant, perquè dissabte, que és l'últim dia del festival, els caps de cartell seran els grandíssims Black Pumas.
Què?
Què t'ha semblat? Pumas. Black Pumas, molt bé. Saps què passarà el mateix dissabte? Tinc moltes ganes de veure'ls, i vaig dissabte a veure'ls.
Un moment,
i tinc moltes ganes.
Un moment, m'estàs dient que has portat aquesta secció especial del Vida només per dir que tu vas al Vida?
Correcte, ho he fet per això.
És que ets capaç de fer-ho, molt bé.
Perquè
molt
saps
bé.
Què passa també el mateix dissabte?
Vinga, què passa? Passen moltes coses, el Garraf.
Doncs que hi haurà l'homenatge a Pau Riba.
Home,
hi haurà un homenatge a Pau Riba i també hi actuaran altres grups com el Jay Destroyer o els catalans La Lut Bim Bam.
El fill del rei s'ha anat fent gran i el dia que es mor el seu pare han enterrat un home vell i a ell li han posat corona i capa
i ara tots
li diuen rei,
li diuen rei
i li fan llar.
Doncs això, aquesta és la meva selecció. La vida t'ha agradat o no?
Sí, 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 sí. Avui aniràs, ja hi aniràs avui.
No, avui no, a partir de demà.
A partir de demà, molt bé. I qui tocava demà? Quasi t'abans,
demà
no recordo.
Tocava... A veure, ara no me'n recordo. Demà tocarà Belén Sebastián i Guitarrica de la Fuente, entre d'altres.
Molt bé, Xavi, tu ens has fet aquesta tria del Festival Vida del Garraf, però avui no és tot, perquè hem dit que parlaríem de festivals i en aquest cas, doncs, la Judit Caselles...
On anirà la Judit?
No sé si anirà, però segur que ens parlarà d'un festival que també té molt de renom i molt de renom, atenció, a nivell internacional, perquè és el festival del rock més important de... a nivell internacional, i que es fa precisament per aquí al costat, no, Judit?
Sí, sí, es fa a Santa Coloma de Gramenet, en concret en el parc de Can Zam, i acollirà aquest esdeveniment que diem que és el més important del país dedicat al rock dur i al heavy metal.
Primera fila, la Judit.
Déu-n'hi-do.
Sabeu que aquesta cançó és boníssima.
Home,
sí, mítica, sí, molt mítica.
Sí, tant. Aquesta cançó del grup Kiss ens encanta, com... i és un dels caps de cartell d'aquest festival.
Del que anirà, Judit.
Exacte. Com també hi ha altres caps de cartells, com poden ser Alice Cooper, Saxon, Nightwish o Manowar. Per cert, que des de recepció, la nostra estimadíssima, estimadíssima, estimadíssima Esther... ens
Uita,
diu que
ja
portem...
aixeca el cap, ja aixeca el cap.
Ens diu que portem moltíssima marxa i aviam, jo crec que també s'animarà a venir al festival.
Encara ens explicarà ella demà algun altre festival. Home, s'ha de dir que ara que comença temporada d'estius, és temporada de festivals. A l'hivern no passen aquestes coses. A l'hivern
no, la veritat que no.
De Tios, a Castellers... Però...
Castellers també ara, eh?
Sí, com està la temporada de Castellers, Sílvia?
Bé, molt bé, la veritat que molt bé. Bé, es va fer els primers castells de nou els caps de setmana anteriors per Sant Joan. I va viento en popa.
Ja està, tota vela.
Sí, no, sí, sí. I aquest cap de setmana, Festa Major de Terrassa. També podrem veure potser Castells de Nou dels Milions de Terrassa. I ara ja comença la temporada forta i vindran coses maques.
Tu aniràs a Terrassa aquest cap de setmana?
Doncs sí.
Però ens vens a parlar d'un altre lloc, no, ara?
Sí, exacte.
Cap on anem? Cap on anem?
Bueno, cal dir que els concerts també fan castells, eh? No només a les places.
Sí, però una cosa...
Són piles.
Sí, és el que t'anava a dir. Són piles i moltes vegades no són oficials. Perquè
jo n'he fet piles.
Jo he vist castells
també.
De 3.
Sí, de 3. Un, dos i el que cau per baix.
Jo n'he fet. Jo reconec que n'he fet algun, eh?
No, jo també, però de piles. Piles
sí,
de 3
piles,
i no oficials.
Piles de 4, els d'una persona.
Sí,
sí, sí.
Molts cops el que passa, no, Sílvia, és allò de que fas una actuació i llavors coincideix amb què són les festes majors, el lloc on
exacte.
Actues...
i et treus la camisa, perquè més fa calor, perquè sol ser l'estiu, i ja després de la nit amb els de la colla, doncs aixequeu una mica un
clar, pilar. Quan estàs, quan estàs de festa, millor treure's la camisa, això sí, eh?
Sí, clar, perquè no representa en, a tota la colla. Són claus bàsiques.
Exacte. Pues, doncs el que veníem a parlar, no, és anem a Canet de Mar.
Vale, doncs ens situem cap a Canet de Mar, perquè què passa?
El mític Canet Rock. Home. I ho farà amb totes les localitats exaurides, segons ha informat els organitzadors de l'esdeveniment. Així doncs, aquesta 8a edició del Canet Rock, amb més de 25.000 persones, veuran veure sortir el sol.
Els amics vora del foc, perquè aquesta nit es cremi a poc a poc.
A poc a poc.
Pel somriure, que malgrat el fred s'encén, perquè balli la foguera, perquè canti el sol i xent, i pel present, per la força de la lluna, perquè el mar bategui amb ella eternament.
Eternament.
Perquè caiguin les banderes que no ens deixen...
Els concerts començaran a... Els concerts començaran a les 6 de la tarda i, entre d'altres, tocaran els mítics Oques Grasses, els Catarres, la Pegatina, Stay Home, Janistà, la Fúmiga, Miqui...
Sí, jo crec que si algú... Si en Pau o la Júlia es resolta, escolten Ràdio Estel per casualitat. Ginestà. Ens maten, ens maten.
Feia dies que no teníem pífies.
Ja és veritat.
Ginestà?
Ginestà.
He dit Ginestà, no?
No, no, no. Ara ja recuperarem el dijous de la setmana que ve.
Ah, i, bueno, d'igual.
Ginestà.
Ginestà, la Fúmiga, Miqui Núñez, Su, Balcán, Paradise Orquestra, Buos, Doctor Prats i Marcel i Júlia, que són els que estan sonant ara mateix amb la cançó Per la vida, un cantant al present i a la força de la lluna.
A veure, tota la flor i nata, del programa català a Canet Rock.
Una cosa, o sigui, tal qual. Xavi, no, a mi el que em fa gràcia és que vosaltres l'heu vist, ens presenta el cartell de vida que, vale, sí, hi ha panorama internacional d'Escòcia, no sé què, però tampoc que difereix tant.
Cal dir que ha sigut el treball més complet. Que hi havia una representació més o menys a cada grup per dies.
Escolta...
Doncs una cançoneta i prou.
Nosaltres... Jo crec que hi ha coses que, mira, amb una cançó en tens prou. I en aquest cas, la de Marcel i Júlia, Per la vida, perdoneu, però crec que és la cançó que millor representa Canet Rock, sí o no? Sí, no?
Segurament.
No us imagineu aquesta cançó i veure sortir el sol, d'entrar a les 6 de la tarda, veure
tota l'estona amb la mateixa cançó.
Sí, en bucle, en bucle.
Com una vegada no n'hi ha prou.
No. Vinga, ara ha anat avui al Garraf, la Judit ens ha portat al Rockfest, la Sílvia al Canet Rock, ara també és el meu torn, a mi m'agradaria portar-vos al Festival Jardins de Pedralbes, perquè...
Està molt bé aquest festival.
Ja has anat aquest any? Molt bé, molt bé.
I tu, Olma, ja has anat?
Sí, també. Els Amics de les Arts van tocar. De fet, va ser l'únic concert que faran en tot l'estiu. El divendres de fa ja 15 dies, diria, crec. 15 dies, sí que va començar fa 15 dies, perquè dura tot el mes. I un concert preciós, perquè de fet van tocar... Sabeu aquells concerts que... Dius, ostres, m'agrada molt el grup, però em fa com cosa que només presentin cançons noves, que hi ha grups que, dius, els conec de tota la vida, dels grans hits, i en aquest cas els Amics de les Arts ho van fer, que és com que van fer un repàs de tots els hits, que dius, ostres, són d'aquells concerts que entren molt bé, i més tenint en compte si és l'únic de tot l'estiu, que dius, el vam gaudir. Però bé, avui no us vinc a parlar dels Amics de les Arts, sinó de l'actuació que tindrà lloc aquesta nit de Jorge Drexler, que va guanyar precisament l'Òscar a millor cançó original l'any 2005 pel seu tema, L'Otro Lado del Río, potser l'heu escoltat, ell és un cantant i metge també uruguaià, i avui estarà tocant als Jardins de Pedralbes, i sona així.
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
O què?
Sí, sí,
és com tranquil·la, no? És cançó de tarda. De tarda llegint el diari.
O de prendre una copeta, no?, també, així, sí, de fons, en algun bar, en alguna terrassa.
Ja, és així, l'aire lliure a l'estiu, que fa bona temperatura. Sí. Està bé. Mira, Judit, que comentem abans que sí, hi havia anat i tal, hi ha un recull dels artistes que hi han anat fins a dia d'avui. S'ha de dir que el Festival Jardins de Pedralbes dura fins al 24 de juliol, per tant, encara hi ha concerts, encara esteu a temps si us crida l'atenció algun nom anar-hi, però els que sí que ja hi han passat són els Amics de les Arts, com comentaven, James Blunt, Rosario, Diego El Cigala, Blau Mut, Andrés Calamaro i Patti Smith. Que ve fins tant al cartell i és cert que és curiós perquè és com... abarca com gairebé tots els gèneres, hi ha de tot, saps? Dius, t'agradi el que t'agradi i pots... hi ha lloc per tu. I també pels que encara hi han de passar i que, per tant, encara teniu l'oportunitat d'anar-hi, doncs destaquen Il Divo, Pablo Alborán, Juanes, Loquillo, JCG i Crystal Fighters.
Ah, Déu-n'hi-do.
Bon cartell.
Però no és l'únic concert, d'avui.
No? Quin més hi ha, Xavi?
El d'Alicia Keys, però el Sant Jordi.
Uep, hi aniràs?
No.
Doncs la cantant, també compositora, actriu estadounidenca, que actuarà avui al... tu, al Palau Sant Jordi.
Al Palau Sant Jordi, Palau Sant Jordi, Xavi. Jordi.
L'havia perdut. A les 9 del vespre. Hi anireu o no?
S'ha de dir que encara hi ha entrades a la venda,
eh? És la cosa que
anava a dir ara. Sí, sí, o sigui, esteu a temps. A les 9 del vespre, crec que són un pèl cares, però val la pena, o sigui, té tamassos.
Sempre pots demanar que te la regalin, no?
Sí, de fet, s'ha de dir que us la regalin o no, comentar que l'Alicia Keys ha revenut més de 75 milions de discos a nivell mundial. 75 milions de discos. És una bajanada. També ha guanyat nombrosos premis, no, Xavi?
Bastants. Molts. 16 Grammys. Que no ho diu tothom.
Què més?
17 Billboards i 3 American Music Awards.
És una verquienda més, no? S'ha de dir que has posat una cançó molt bonica, que era If I Ain't Got You.
Com?
If I Ain't Got You. Pronunciem bé. És una cançó que va rebre dues nominacions als Premis Grammys de l'any 2005 i precisament en va guanyar un, que era la categoria de millor interpretació vocal femenina. Però, si parlem d'Alicia Keys, jo crec que s'ha de posar sí o sí aquesta cançó que es diu No One i és un tamacle.
Aquesta cançó.
Que veig la Sílvia amb el mòbil, que jo crec que s'està comprant l'entrada, ja.
Sí, anava a dir, ara mínim a tenar-hi, perquè...
Home, ja ho saps, a les 9 del vespre avui, Palau Sant Jordi.
És una gran cançó, aquesta. Sempre...
és preciosa, sempre. És... què et transmet a tu?
Ostres, ara m'has pillat, eh? Però és que no... de quan és aquesta cançó? No me'n recordo ara. Però fa molts anys.
Segur, jo fa anys que l'escolto, sí, sí. Això, segur. Bé, doncs, nois, noies, que vagi molt bé tota aquesta tanda de concerts, de festival, Judit al Rockfest, Xavi Alvida, la Sílvia a Canet Rock o Fent Castells. Gràcies per portar-nos tota l'actualitat dels concerts i del festival, ara que s'acosta el bon temps. Nosaltres ja va arribar l'hora d'acomiadar-nos. Això sí, un dia més, moltes gràcies a tot l'equip d'informatius que fa possible aquest programa. I ara us deixem, com sempre, amb el Tot anirà bé del Toni Marín i amb aquesta cançó, que la deixarem sonar perquè val molt la pena, No One, d'Alicia Keys.